passen 6 minuts de les 10 del matí.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Fa pocs minuts aquí al Penedès en xarxa que hem obert el tema de la setmana. Aquesta setmana parlem d'enoturisme i concretament ho estem fent amb la Maria Baró de Cabals Vilarnau, també amb la Marta Vallès de Vinyes de Lilit i amb el celler Augustus Fòrum, concretament amb el Rafael Soler. Tot això en connexió i en sintonia amb les quatre emissores, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i qui us parla, Laia Paretes, aquí des de Ràdio Vilafranca. Ara el que faig és donar pas a la Lourdes Meronyo, des de Domenys Ràdio. Ara encetem pròpiament, Lourdes, l'estona de debat entre tots els convidats.
Doncs sí, temps a buscar serà molt, molt fructífer perquè no hem parlat amb ells en aquest any i mig i tenen moltes coses a dir. I primer de tot, doncs, com deia la Laia, benvinguts aquí al Penedès en xarxa, Marta, Maria i Rafael. I si us sembla, doncs, podeu també parlar entre vosaltres, no us talleu, jo us aniré fent preguntes i a partir d'aquí doncs, anem a fer-ho divertit i sobretot que aprenguem i que tinguem clar doncs, la nostra audiència que l'enoturisme és més viu que mai. I la primera pregunta seria aquesta, no? La pandèmia ha fet que es dispari aquest enoturisme de proximitat. Comencem amb tu, Maria, si et sembla bé.
Jo penso que sí, i penso que ha sigut un moment d'oportunitat, no? Que la gent del territori pogués fer turisme a casa seva per obligació, o sigui, bàsicament, perquè no podíem sortir de comarca, no podíem sortir de municipi, i ens n'hem donat compte de la riquesa que tenim. I a més, ara som prescriptors, no? Jo he anat a visitar les Vinyes d'Illet perquè també, perquè me n'havia parlat molt bé, perquè estaven a prop, per proximitat, i per conèixer l'oferta del territori, i poder-la explicar i poder-la recomanar, que és molt important, no? Jo penso que sí, una gran oportunitat.
Uh-huh. Marta?
Sí, a veure, jo és el que he dit, acabo de començar. Hola, Maria, em fa molta il·lusió que estigui aquí.
Hola, Marta, també, m'agrada molt.
Ella va poder venir a provar el nostre estil. I sí que és cert que, clar, el fet de que no puguem sortir durant tant de temps, ara la gent té ganes, llavors... el fet de que tinguis que quedar per aquí a nosaltres ens afavoreix, no? Que tota la gent del voltant necessita fer coses i sobretot a l'aire lliure. Per tant, l'enoturisme és ideal en aquests moments per no estar tancats, per descobrir nous llocs i per disfrutar amb la gent del teu voltant.
Uh-huh. I he vist que heu muntat, perdona, Marta, he vist que heu muntat una pèrgola molt xula, també, no?
Sí, sí, clar, perquè nosaltres tenim una terrassa molt gran que fins ara, bueno, hem estat aquests dos mesos anar fent, el que passa és que hi ha una zona que no hi ha arbres i necessitàvem posar una pèrgola perquè si no la gent acabaria ofegada, però està quedant molt maco. És un projecte que hem anat fent poquet a poquet i a mida que veiem que anem necessitant cosetes doncs les anem afegint.
Que bé, felicitats.
Gràcies.
Mira, acabes Vilarnau amb la Maria, que ja vam quedar fa temps que ens vam trobar a Ràdio Vilafranca i sí que ho tinc pendent a fer. Jo sí que volia comentar que aquí al Penedès de la Vera hi ha tanta oferta i tanta cosa. Crec que entre els cellers, entre uns i els altres, ens hem anat mirant el que feien i això ens ha ajudat a que tots milloréssim. Vull dir, aquesta competència crec que ha ajudat a que féssim tots un salt endavant. I la pandèmia, d'alguna forma, ho ha accentuat. Vull dir, aquestes experiències gastronòmiques, més les visites que ja es feien, més noves propostes, com la que ha explicat la Marta, crec que són prou interessants com per millorar dia a dia i any rere any. Vull dir, si no fem el mateix que fèiem fa 5 anys ni que fèiem fa un any. I no només ha sigut per la pandèmia, ha sigut una manera de dir, on fiquem tots les piles o aquí hi ha gent que porta un nivell molt... molt fort, i al final el que tu vols és que la gent s'ho passi bé i quan veus que coses que funcionen les intentes doncs, adaptar-les al teu espai per d'alguna forma doncs, donar una experiència nova que fins ara doncs, potser no estaves donant.
M'ha agradat molt el que esteu dient perquè normalment quan parlem del mateix tipus de servei, si ho podem dir d'aquesta manera, o de producte, normalment es parla de competència, però bé que a banda us coneixeu tots i que és com que entre vosaltres sumeu i no resteu, que a vegades és complicat, però m'està agradant molt això, eh?
Sí, és que penso que és molt important. Penso que tots estem en el mateix territori i el que hem de fomentar és el territori. Llavors, jo no puc pretendre que vinguin només a Cabàs-Vilarnau, han d'anar a totes les altres opcions. I per això a mi m'agrada molt i molt i molt anar a descobrir llocs per recomanar-los, perquè els dic a la gent, nosaltres, per exemple, tenim unes caves que són molt modernes, el que és la part del celler o de la cava pròpiament, és molt moderna. Tenim un exterior increïble. Llavors, nosaltres tenim més valor en la part de fora, vinyes, entorn, etc. Però hi ha caves aquí que són centenàries, que són antigues, que són les tradicionals. Jo recomano molta gent que els visiti, no? Per contrast, per complement. Som com un parc temàtic aquí, al territori. És un luxe absolut poder visitar tants d'espais. I ara sí que és cert el que diu el Rafel, eh? Per cert, hola, Rafel.
Que... Hola, què tal, Maria?
Hola. T'espero, eh? Que t'estiu no passa, eh? Que t'estiu
sí,
ens hem de
visitar, sí, sí,
mútuament, eh?
M'apunto.
Sí.
Que no sigui per ràdio.
Molt bé, que no sigui per ràdio, exacte, que sigui in situ i sense exacte. Mascareta, que el mes que ve ja estarem, tu, a l'exterior sense mascareta. Doncs això, que la competència ens ha obligat a ser més creatius, a ser més bons i, a més, a millorar-nos a tots, no? I el que la competència com a tal no existeix, per mi és com co-competència, no? De com col·laborem junts per ser millor tots i donar prestigi al territori. Aconseguir d'una vegada que tota aquesta gent que arriba a Barcelona que tingui el referent de que les vinyes aquí a tocar amb aquesta oferta tan completa estigui a menys de 40 minuts, no? O gustos una mica més, però no gaire, eh?
Clar, és que...
La veritat és que estem en una situació privilegiada. Vull dir, a prop de Barcelona, a prop, diguéssim, del mar, per tant, vull dir, tenim una oferta que es pot complementar molt bé amb les propostes que nosaltres ara mateix estem explicant.
Escolteu una cosa, jo m'hi plantejo que, per exemple, a mi el vi o el cava no m'agrada. No sé, em sentiu?
Sí, sí, no, fem veure sí, que no et sentim, fem veure que no.
M'ha agradat aquí, està, gràcies, Maria. No, però ara us pregunto, és a dir, una persona que sigui com jo, que no li agrada, això ho faig així, és a dir, no estava preparada, entre cometes, però per exemple, una persona que com a mi no li agrada ni el vi ni el cava, què li podeu oferir per tal que igualment vagi a visitar-vos?
Ostres, bueno,
el nostre cas és vinagres.
Sí?
Però,
tu jugues amb avantatge.
No, però al final hem explicat aquí que cadascú ofereix unes experiències gastronòmiques diferents. O sigui, potser la visita podràs entendre més el que fa un celler, no provaràs els productes doncs, perquè no t'agraden, però descobriràs altres coses i a partir d'aquí veuràs un món que també que no només és vi i cava, sinó al final és una experiència, és una vivència. I al final doncs, ens nodrim de les experiències que tenim i és el que recordem. Per tant, jo crec que no és l'excusa per no visitar un celler, sinó tot el contrari. I més ara, sí. Després de la pandèmia, que vull dir que els cellers estan fent coses diferents. Cellers sí, i altres espais.
Mira, aquest cap de setmana...
Nosaltres també tenim... Digues, Marta.
Digues, que aquest cap de setmana, per exemple, nosaltres vam tenir una cata i hi havia una persona que no bevia ni vi ni cava, així que, bueno, va fer la cata igualment i amb un refresc. Vull dir que... Moltes vegades igual a una persona d'un grup no està acostumat a beure vi i cava, però normalment la gent de l'entorn sí. Llavors, bueno, a part d'això, és el que dèiem, no? Que oferim moltíssimes altres coses i que no és només un vi i un cava, sinó és un espai on t'ha gaudir. Hi ha molta gent que viu a la ciutat o que, bueno, o un mateix poble, llavors és una forma de dir, bueno, me'n vaig fora a respirar i a dedicar-me temps a mi mateix, tot i que no cal que sigui acompanyat d'una copa de vi, que sempre ve bé, però no cal.
Sí, nosaltres hem tret el cava 00, sí, en el cas de que sigui un problema d'alcohol, doncs el tenim sense alcohol. Però sí que és veritat el que diu la Marta, que és viure l'experiència, com diu el Rafel, que hi ha tanta oferta que és gastronòmica, o sigui que la part gastronòmica és molt rica i bueno, pots acompanyar amb altres begudes.
Bé, bé, m'agrada més que res perquè segur que hi ha algú que ens estigui escoltant que pot passar-hi i el que deia una mica la Marta, no? Que hi hagi una persona que no li agradi i anem a vendre aquesta experiència. Però també la pregunta que anava a enfilar ara és que ja no només venem vi o escumós, sinó que venem territori, venem també una manera de viure, no? D'alguna manera.
I tant. Sí, sí, de viure, de respirar, de caminar, perquè esclar, la pandèmia ha deixat això també, eh? Tots hem sortit a caminar, tots hem anat en bicicleta, hem descobert també, no?, que fer esport era molt sa, i poder passejar en el nostre territori i anar veient tot el que tenim i ara complementar-ho amb tota aquesta oferta, jo penso que està molt bé, no? No és només conèixer de vins o de caves.
Exacte. I a més també penso que a vegades doncs, demanem infraestructures, autopistes, vies de tren, que això es fa molt bé i per tenir un país, diguéssim, preparat per afrontar doncs, la globalització, que és amb la que estem immersos, ho necessitem. Però si no respectem doncs, el territori i no integrem totes aquestes infraestructures on som, tota aquesta màgia que nosaltres volem transmetre doncs, és difícil d'explicar. Perquè llavors el que estem fent és som incoherents amb la nostra manera de viure. Si volem tenir un territori cuidat, l'altre ho ha d'acompanyar. I crec que això també és molt important. Vull dir, la pandèmia, d'alguna forma, diguéssim, ha fet que molta gent descobrís la zona. No només d'aquí, sinó inclús del voltant. Però això, doncs, entre tots crec que és una feina que hem de fer i hem de lluitar. I és un dels reptes que tenim de cara al segle XXI. I més quan hem vist doncs, que s'han fet al llarg dels anys coses que potser ara doncs, no s'haurien d'haver fet. I quan nosaltres venem un celler i veiem un espai ben cuidat, al final nosaltres no tenim vinyes, nosaltres intentem tenir-ho com un jardí, que la gent vingui sí. I ho vegi totalment cuidat.
Sí, sí.
I quan vas a altres zones, doncs també busques el mateix. No fa falta que hi hagi un celler, però quan veus vinyes, quan veus bosc i t'agrada passejar, doncs és perquè hi ha algú allà al darrere amb molt d'esforç cuidant allò. I crec que és una de les coses que ens hem de mentalitzar.
Sí, és cert. I el que deies, no?, de que puc anar a fer, per exemple, l'explicació de que fem a les vinyes, de la cura, del biodinàmic o senzillament de l'ecològic, de com es treballa la terra, quin és el plantejament a futur. Nosaltres parlem molt de la sostenibilitat perquè la practiquem molt. Llavors, això són coneixements que donem en general, de dir què hem de fer per cuidar la nostra terra i que ens duri molts anys. No? Nosaltres també ens passa una mica com a gustos, tenim les vinyes enganxades allà mateix, al celler, llavors expliquem molt, molt, molt de la terra i parlem molt de l'homenatge als viticultors. Per nosaltres els viticultors són els que fan la gran feina, el vi comença a la terra, i això ho hem de recordar sempre, 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 que la feina que fan els viticultors és superimportant, perquè nosaltres tenim vinyes pròpies, però comprem a viticultors de la zona. Per tant, són socis, no? És la matèria prima que nosaltres necessitem per poder fer un bon vi.
La ruta del vi i el cava del Penedès és la tercera més visitada d'Espanya, que es diu Ràpid.
Sí, cert, cert. És de les pioneres. Hi ha Jerez de la Frontera, que és una de les zones més visitades. Després podria haver la Rioja per oferta i varietat. I Ribera del Duero, exacte. I nosaltres estem pujant posicions, eh? Sí, sí, sí. És molt, molt... És que, si us hi fixeu, és el que parlem tota l'estona. Quina quantitat d'oferta, no? Surten caves noves, surten cellers nous que obren les portes. No és que siguin nous, és que senzillament han començat a obrir portes perquè la gent ho demana i ho trobo fantàstic.
Clar,
fantàstic.
Jo crec que, a més, hem de seguir treballant amb això perquè és el que dèiem abans, no?, de cooperar entre nosaltres. Tenim un territori que val la pena, estem feliços de viure aquí i s'ha de donar a conèixer i la millor forma és anar cooperant entre nosaltres per tal de que, encara que sigui la ruta del vi una de les més visitades, poder-ho ser més. Vull dir, ens hem d'anar recomanant uns als altres i donar-nos a conèixer perquè realment hi ha llocs espectaculars i val la pena conèixer-los i visitar-los.
sí, ens hem convertit en ambaixadors del nostre territori, per fi.
Sí, sí, i tant, oi? I tant. No, no, i al final si creixem, vull dir, és una feina de tots i de ningú, sí, és a dir, que tothom ha ficat el seu gra de sorra de forma directa i de forma indirecta, i jo repeteixo el que he dit, que ho creia a l'inici, quan una persona visita un celler i queda encantat, busca més cellers per visitar, i sí que algú ho repeteix, però a vegades busques noves experiències, o perquè està en una altra zona, o perquè potser fan un producte diferent, i un dia venen a casa meva, un dia van a un altre, i al final la gent ha acabat visitant al cap d'un any, al cap del temps, més d'una proposta, dos, tres, i hi ha molta gent que potser els ha visitat, no sé si tots, però hi ha gent que té molt d'experiència. Sí, i això vol dir doncs que les coses agraden. I com deia, som ambaixadors del nostre territori, sí, totalment d'acord.
El que és molt divertit és que la gent es comença a picar, no? O sigui, és un món que venen... hi ha gent que va venir potser fa 2 anys i que la primera paraula és que no, jo no hi entenc res, és que no hi entenc res de vins. Dic, no, tu saps que t'agrada i que no t'agrada. A partir d'aquí comença a provar i proves i descobreixes. I com que s'ho passen bé, llavors canvien, van a un altre celler, et tornen al cap de 2 anys. Bueno, no són Master of Wine, però Déu-n'hi-do el que saben, coneixen i poden parlar, i poden descriure un vi, això és fantàstic,
és
fantàstic, no?
És que és tot,
no?
Un món, això, és tot un món, i a mesura que el vas descobrint et va agradant més, i t'enriqueix moltíssim, llavors, tot i que la primera visita normalment, doncs, la gent va una miqueta més perduda, a mesura que vas avançant te n'adones de que hi ha moltíssimes coses i que són espectaculars.
Sí. Bueno, i juguem amb avantatge, que el vinet i el cava també dona, fa amics, Fa amics. Ens trobem tots més desinhibits i tot és molt còmode i tot és... són molt més amigables,
Sí, sí, sí.
Que, si perquè si torni jo seria més difícil,
Fem activitat molt agradable, llavors.
Sí, és molt bé.
Molt bona. Sí. Us faig la darrera pregunta, que ens queden 5 minutets escassos, i seria preguntar-vos pel futur de l'enoturisme. Cap a on anirà?
Jo diria en crescendo, no?
Sí, sí, totalment.
Sí.
Home, sí, i a més, sí, a part d'anar creixent, suposo que personalització, cada celler, cada espai, doncs, fer les coses a la seva manera, adaptant el que té, no tots podem fer el mateix, també suposo que hi ha més un tema de cellers o de cara a tota la sostenibilitat, el tema de productes eco, al final és una mica també cap on va la societat. I jo crec que l'enoturisme, a part d'anar creixent, no vol dir de personalitat, però sí que d'alguna forma ho aniràs adaptant a les necessitats del client, com hem fet amb la pandèmia, doncs, que ara molts espais doncs, han creat experiències gastronòmiques.
Totalment d'acord. Jo crec que ara està funcionant, hem notat aquest boom i és només amb la gent del nostre territori, o sigui que a mesura que es vagi ampliant i que la gent pugui anar sortint, bueno, jo us dic, fa... ni 3 mesos que he estat obert i aquest cap de setmana van venir 2 persones de fora que estaven de vacances i van arribar allà de casualitat. Llavors, poquet a poquet, això s'anirà donant, començarem a viatjar més, tindrem més turisme i ho hem d'aprofitar i donar-nos a conèixer.
Sí, sí, jo penso que sí. Jo penso que ara ja hem anat pujant el llistó, no? O sigui, enrere no hi podem anar, al contrari, hem d'anar endavant. I penso com el Rafael, que ens hem d'anar especialitzant una mica cadascú en funció de l'espai, del que tenim, del que som bons, dels nostres punts forts, i també donar l'oferta variada, no caiguem en l'error de fer tots el mateix, sinó que, bueno, que matitzem una mica i que donem peu a poder seguir turistejant a casa nostra, que això és molt important.
Exacte.
Sí, sí, totalment d'acord.
Sí, i que siguem un referent, no? Que l'enoturisme no sigui una cosa que estan allà, o sigui, ara les empreses, per exemple, han posat en valor tenir un departament d'enoturisme, tenir una persona responsable d'enoturisme, tenir un equip d'enoturisme, i això abans no hi era, no? Si no hi havia la nena, no es feia la visita, perquè no hi ha la nena i no es fa la visita, no? I parlem de fa molts anys. Hem canviat molt, hem crescut molt. Jo també voldria anomenar Enoturisme Penedès, que han fet una feina molt important també, perquè bueno, doncs des del Consorci han fet la tasca d'endreçar-ho una mica, no? I formar-nos, i donar-nos idees, i donar-nos experiències, i llavors això fa que hem de ser molt bons, estem en el sector turístic, hem de ser molt bons per no perdre els clients, els que han vingut i els que han de vindre, encara, no? Però en vindran molts més, segur, molts més.
I sí, sí, i entre tots, i ho farem, que això al final és el que ens ha portat a tenir gent i és el que ens portarà més, més gent. I això també és una de les coses, doncs, a no perdre.
Exacte. Sí, sí, hem de tractar molt bé la gent perquè ens recomani, o sigui, no només a les xarxes i a que ens vengin la foto xula i bonica, sinó que realment les recomanacions siguin el que pugi el turisme del territori, no? Independentment de la paraula enoturisme, no deixem de ser un turisme de la zona i especialitzat en el que tenim, que són, doncs això, les vinyes, el vi, el cava, i sumem la gastronomia, i sumem les activitats, i sumem els segways, i sumem tota l'oferta, no?, de bicicleta, de vine a fer coses diferents. Encara que hagis vingut al celler, t'ofereixo una cosa nova perquè la puguis gaudir, disfrutar i mirar-la diferent, no? I compartir, sobretot compartir. Jo penso que sí, que el turisme i l'enoturisme està a l'alça i que creixerem, no? I només cal veure altres llocs del món com han crescut, segueixen creixent i que serveixen de referent, i nosaltres també marcarem història, jo crec.
Sí.
I tant.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Maria Baró de les Caves Vilarnau, Marta Vallès de Vinyes Liz i Rafael Soler de Cellers Augustus Fòrum. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Esperem que la temporada sigui bona i que el futur, doncs, sigui millorable, com ens heu anat dient.
Moltíssimes
gràcies. Gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies per convidar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Merci. Fins aviat.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
I arribarem al punt de 2:15, en aquest cas amb una cançó preciosíssima de Peter Gabriel, Book of Love. Love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts and facts and figures. And instructions for dancing. But I love it when you read to me, and you can read me anything. The book of love has music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just real. But I love it when you sing to me, and you can sing.
Són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Doncs és el moment de tornar amb aquesta informació de caire local i comarcal des de la redacció d'aquesta casa en Ràdio Vilafranca. Us parla Sergi Anson. Començarem recordant que s'inicia l'elaboració del Pla Local d'Igualtat de les Cabanyes. L'Ajuntament de les Cabanyes està confeccionant doncs aquest Pla Local d'Igualtat amb el suport de la Diputació. Des de la Regidoria d'Igualtat s'assenyala que es treballa en les polítiques d'igualtat d'una manera molt transversal en diferents àmbits d'actuació. També reconeixen, però, que en moltes ocasions no són coneixedors de la incidència de les accions i de si les formes són o no correctes. És per això que dins del treball d'elaboració d'aquest Pla Local d'Igualtat demanen la col·laboració a tots els veïns i veïnes responent un qüestionari per conèixer quines fortaleses i mancances hi ha en aquest àmbit al municipi de Les Cabanyes. El qüestionari es pot omplir a través del web municipal lescabanyes.cat. Us expliquem també que la denominació d'origen Penedès ha presentat un nou distintiu que permetrà identificar les ampolles dels vins elaborats únicament amb la varietat Xarel·lo. Aquest distintiu el podran demanar tots els cellers que estiguin sota l'empara de la DO Penedès i es col·locarà a l'ampolla de vi. Aquesta iniciativa neix en el plenari del Consell Regulador de la DO Penedès amb l'objectiu de donar visibilitat als vins d'aquestes característiques que s'elaboren dins de la denominació d'origen i concretament amb aquesta varietat estrella penedesenca per tal de posicionar-la com a varietat de referència. La DO Penedès ha remarcat que aquest nou distintiu és opcional i només poden col·locar-se en ampolles de vi qualificades com a 100% Xarel·lo, amb prèvia justificació de traçabilitat. A més, caldrà que hagi obtingut una puntuació de 72 punts sobre 100 o superior en el comitè de tasc que qualifica els vins DO Penedès. Els cellers el podran demanar al mateix temps que el distintiu de control d'embotellat. I us expliquem també que un projecte sorgit a Calafell fusionarà monuments històrics d'arreu de Catalunya i música electrònica. Promoguda pel DJ Sergi Pallàs, aquesta activitat reivindicarà també la tasca dels artistes que punxen música, molt afectats per les restriccions de la pandèmia. El passat 27 de maig es va fer un enregistrament en directe a diversos monuments de Catalunya. A Calafell va ser el Castell de la Santa Creu. La producció final s'estrenarà a la xarxa xarxes socials al voltant de Sant Joan, però els promotors ja van anunciar que hi haurà diverses prèvies i tràilers. Sergi Pallàs explica que es tracta de promoure el patrimoni històric a través de la música electrònica, però també deia que arran de la pandèmia els artistes han fet molts directes des de casa i des dels seus propis estudis i que ara han de sortir a actuar a l'exterior amb noves activitats per tal de reivindicar-se. I acabarem a Sant Sadurní tot explicant que divendres es va tancar al pati de Can Guineu l'edició 2021 del Festival Poesia a les Caves, organitzat per Santi Borrell i la Regidoria de Cultura de Sant Sadurní. Un certamen que s'ha dut a terme amb algunes restriccions i mesures de seguretat que no han impedit, però que versos, poetes, cellers i públic es retrobessin en aquesta cita tradicional i d'èxit del calendari cultural sadurninenc. El festival d'enguany, amb reserva prèvia, va exaurir ràpidament les entrades per a cadascuna de les quatre cites programades. Com a novetat, es va impulsar la signatura de llibres dels poetes al final de cada recital. La cloenda es va fer al pati de Can Guineu, que recentment ha obert portes de la mà del projecte de construcció efímera que ha impulsat l'Ajuntament i l'escola Elisava. Una dotzena de poetes han passat doncs per Sant Sadurní durant aquests dies de poesia a les caves celebrats als cellers de Jaume Giró i Giró, Codorniu, Recaredo i també a Can Guineu. El programa també va incloure un recital de poesia infantil que es va fer el passat 21 de maig a Fontpinet.
Penedès en xarxa.
Són 2:15 del matí.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
d'hora al Penedès en xarxa estem d'estrena perquè hem reformulat una secció que venien doncs, els companys d'ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca i l'hem reformulat en aquesta nova secció, Empresa i Treball. Avui parlarem de diverses qüestions. D'entrada, m'agradaria presentar-vos i saludar a la Mercè Mercè, tècnica d'ocupació. Bon dia.
Bon dia, Laia.
D'entrada, abans de començar, abans d'encetar un debat, el que fem és repassar l'agenda, és a dir, el que tenim per aquests propers dies i que oferiu des del Servei d'Ocupació, no?
Sí, això mateix, Laia. Doncs, en primer lloc, us parlaré d'unes accions formatives relacionades amb el que és la formació en competències TIC que realitza el Puntic Vilafranca Virtual. Tenim dues càpsules de 6 hores cadascuna que es duen a terme en format presencial. La primera d'elles té a veure amb la gestió i tràmits online, a nivell bàsic i avançat, tenim dues diferenciades, i l'altra es diu Usa el mòbil per a la recerca de feina, també a nivell bàsic i a nivell avançat. Després tenim un altre bloc, que són uns tallers d'orientació laboral i acompanyament a la recerca de feina, que el que pretenen és millorar l'ocupabilitat de les persones. El primer de tots és adaptació en temps de canvi, emocions saludables en temps d'incertesa. Un títol una miqueta llarg, dividit en dues parts, que el que pretén és ajudar les persones a gestionar això, com diu el títol, el canvi, i procurar una millora del benestar personal. Després, i per últim, tenim una altra càpsula, un altre taller en aquest cas, que es diu T'apuntes a fer un escape room. Aquest és un taller de 10 hores que el que pretén és que a través del joc, aquesta paraula escape room que ens ve de fora, la persona en recerca de feina o que està cercant orientació pugui detectar les pròpies fortaleses i competències d'una forma diferent.
D'una manera lúdica.
Sí.
A part, tota la informació d'hores, inici, la manera que ens podem preinscriure, sempre en aquesta pàgina web, no?, d'ocupació.vilafranca.cat i a part també per atenció telefònica, no?
Justament això.
Recordem els telèfons, en aquest cas del Servei d'Ocupació 93892-0358 i també tenim un altre telèfon amb què adreçar-nos, no, Mercè?
Sí, és el de l'Oficina Municipal de Treball, és el 93-817-2447.
Per tant, us els podeu anotar, aquest parell de telèfons. I ara, fets aquests apunts d'agenda, m'agradaria que m'introduïssis el tema de debat. Avui també al voltant de gestió d'ofertes de feina, no?, i també amb protagonisme de l'Oficina del Treball, no?
Exactament. En principi, dir-vos que, com ja sabeu, des del Servei d'Ocupació treballem al servei de les persones, usuaris i usuàries en recerca de feina, però també al servei de les empreses. Des d'aquest espai radiofònico que ens oferiu, volem donar visibilitat i protagonisme al col·lectiu d'empresaris i empresàries que col·laboren amb nosaltres. Col·laboració del tot fonamental per al desenvolupament dels programes del servei. I aprofito també per fer una crida, per donar a conèixer a l'Oficina Municipal de Treball i el seu equip tècnic, preparat per ajudar-les i acompanyar-les en les seves necessitats i demandes. Potser la més important d'elles, aquella relacionada amb els processos de selecció del personal, del qual parlarem avui mateix.
Avui, precisament, tenim dues persones convidades aquí físicament als estudis de Ràdio Vilafranca. Ens acompanya l'Anna Llop, tècnica d'intermediació de l'Oficina Municipal del Treball del Servei d'Ocupació. Bon dia.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya a través del telèfon el Marc Parés, que és empresari, que és propietari de la Fleca Parés. Marc, bon dia.
Bon dia.
Comencem, en aquest cas, amb una pregunta que dirigeixo a l'Anna. Què ofereix precisament aquesta Oficina Municipal del Treball al món empresarial?
Val. En el món empresarial el que oferim principalment és a totes aquelles empreses que tinguin necessitat de contractació, doncs els ajudem amb aquesta gestió de les ofertes de feina, a cercar doncs, els candidats més adients en relació al perfil de mandat.
Precisament, ella deia que des del servei, des d'aquesta oficina municipal, ajuden l'empresari a trobar els perfils més adequats. Marc, m'agradaria que situéssim el teu negoci. D'entrada, Fleca Parés, fa molts anys que esteu funcionant. M'agradaria que m'expliqués una mica quina és la filosofia del negoci, perquè situem aquells oients doncs, que potser no us coneixen tant o que ens estan escoltant des d'altres comarques i que no coneixen, en aquest cas, Fleca Parés.
Hola, bon dia. Doncs sí, doncs, bueno, som una empresa petita familiar, de 114 anys d'història, i bueno, la nostra filosofia és vendre el detall i professionalitat al màxim en totes les nostres elaboracions. Llavors, es fa una tria molt acurada de totes les matèries primes per donar el millor servei possible.
Ara, precisament, l'Anna ens explicava doncs, que ofereixen aquest servei o aquest assessorament al món empresarial i m'agradaria preguntar-te d'entrada, abans d'entrar més profundament en què l'Anna ens expliqui doncs, a tots els detalls i els serrells del seu treball, aquesta Oficina Municipal del Treball, en què us fixeu vosaltres a l'hora de contractar una persona per treballar a l'obrador, quins aspectes i quines competències valoreu més?
No, la primera és la il·lusió. Aquesta, vull dir, l'il·lusió és fonamental. Vull dir, i en segon lloc, doncs, hi hauria d'haver-hi una miqueta de dosis d'entusiasme i de curiositat. A partir d'aquí, doncs, les habilitats que tingui cada un, si té coneixements previs, molt millor, però si no en té, doncs, nosaltres doncs, ja li ensenyarem el que convingui. Per això és fonamental la il·lusió.
Bé, doncs Marc, si et sembla, parlo una mica amb l'Anna perquè ens acabi d'explicar com funciona aquesta oficina i de seguida recuperem la conversa amb tu per explicar-nos també una de les experiències en què precisament ella ha intervingut Fleca Parés i l'Oficina Municipal del Treball. Anna, com deia, què ha de fer una empresa que tingui necessitat de contractar personal?
Val, primer de tot, posar-se en contacte amb la nostra oficina, ja sigui mitjançant el telèfon que acabes de dir fa un moment, el 93 817 2447, o bé per correu electrònic, que és omt@vilafranca.org. I un cop s'ha posat en contacte amb nosaltres, si és una empresa que no ha col·laborat mai amb nosaltres, doncs li demanarem unes dades bàsiques per donar-la d'alta al nostre sistema informàtic. I si és una empresa que ja ha col·laborat anteriorment, doncs no caldrà que ens faciliti de nou aquestes dades. I un cop ja estem registrada l'empresa, caldrà, doncs, mitjançant un document que els enviarem, definir el lloc de treball, el perfil que necessiten, sobretot doncs, definir el lloc, els requisits, doncs, el tema d'experiència, formació, idiomes, tot el que cal que aquesta persona compleixi i després què és el que ofereixen, no? Doncs quin tipus d'horari, quin tipus de jornada, per tal poder registrar l'oferta de feina correctament.
Quines són les passes que seguiu vosaltres per gestionar aquestes ofertes de feina?
Un cop ja tenim definit bé el perfil, que és molt important haver-lo definit molt bé i ben definit, publiquem l'oferta mitjançant la xarxa Xaloc. Un cop publiquem aquesta oferta, fem una preselecció dels candidats que més s'adequen al perfil i enviem els currículums a les empreses, a les persones que tenim de referent. Les empreses fan el seu propi procés de selecció, fan les entrevistes i valoren els candidats i finalment un cop ja han acabat aquest procés de selecció, sobretot ens han d'enviar el feedback de les entrevistes que han anat realitzant, més que res per saber doncs, si cal que seguim amb el procés de selecció i que necessiten més candidats perquè encara no han trobat la persona idònia, o bé, doncs, si han tancat el procés de selecció, que ens cal saber doncs, el nom de la persona seleccionada per poder tancar-lo en el sistema.
Una cosa important, l'empresa té l'obligació precisament de contractar algun dels candidats que vosaltres li heu facilitat?
No té. L'empresa pot perfectament utilitzar altres mitjans i altres recursos i, per tant, si l'important és que l'empresa trobi la persona que compleixi i que sigui adient per al lloc que necessiten cobrir, si bé ja sigui un candidat facilitat per nosaltres o bé per altres vies.
Quins elements són importants perquè aquest procés funcioni?
Sobretot, jo diria, la comunicació constant amb l'empresa. L'empresa, hem d'estar tots dos molt al dia dels passos que van seguint, perquè si tanquen el procés de selecció, nosaltres també estiguem informats, i si els perfils que els estem enviant doncs, no són concretament, hi ha alguna cosa que no acaba de perfilar-se amb el que ells necessiten, doncs que també ens mantinguin informats per anar posant amb la cerca molt més apurada. No?
Anar acotant, no?
Exacte. I després també és important doncs, deixar constància doncs, que ens anem adaptant a les necessitats que pugui tenir l'empresa. És a dir, si doncs, en algun moment donat doncs, necessiten que els hi fem algun tipus d'entrevista o que els hi organitzem l'agenda per fer les entrevistes, doncs fins i tot podríem arribar en aquest punt. Vull dir que no, que són molt adaptables al servei que oferim.
Quin tipus de perfil acostuma a demanar a les empreses?
De tot tipus. Treballem en qualsevol tipus de sector, llavors tenim des de perfils més baixos a perfils més alts. És evident que els perfils més alts doncs, no n'hi ha tants en si, com a tal no n'hi ha tants, i a més no hi ha tanta rotació. Per tant, doncs, bueno, però ens adaptem, vull dir, a qualsevol tipus de perfil que hi ha a una empresa el podem treballar.
I com us ha afectat la pandèmia? Perquè, lògicament, la pandèmia ha incidit d'una manera brutal al món del treball i a l'ocupació, no?
L'any passat s'ha de dir que sí que és veritat que es va veure una disminució molt considerable de les ofertes de feina. Malgrat aquesta disminució, la nostra taxa de cobertura va seguir mantenint-se. Però bueno, potser una mica així d'esperança, aquest últim darrer mes i mig, sí que ha comentat doncs, que hem vist un augment considerable en volum d'ofertes de feina. Per tant, doncs, simplement fer una crida que el mercat laboral s'està despertant i que totes aquelles persones que estan en cerca activa de feina doncs, que estiguin conscients i que estiguin alerta i que, bueno, que si no estan apuntades a la xarxa Xaloc, que es posin en contacte amb nosaltres.
Bé, doncs moltíssimes gràcies, Anna, per explicar-nos doncs, tot aquest procés, no? Que fas com a tècnica d'intermediació d'aquesta oficina municipal del treball del Servei d'Ocupació. I recuperem, en aquest cas, el Marc Parés, que ens estava explicant que precisament en el moment de contractar una persona valora molts elements, però l'il·lusió és fonamental. No sé si, com a cas contrari, en contraposició, què és el que has trobat a faltar com a empresari quan has contractat persones? És a dir, què és el que trobes a faltar més als candidats, en general, eh?
En general, una falta d'il·lusió. Hi ha una desmotivació bastant generalitzada en el que és els joves, no? Vull dir, més quan es tracta doncs, en matèria doncs, de treball d'ofici, no? Jo penso que hi ha una manca d'informació per part de les institucions a l'hora doncs, de donar una visibilitat a el que són els mons dels oficis.
I dels perfils de venedors, quines són les competències que valoreu més en un procés de selecció? Perquè estàvem parlant de l'obrador, m'imagino que dels venedors també aquesta il·lusió i potser exacte. Una capacitat de comunicar aquesta il·lusió, no?
Sí, exacte. Vull dir, el bàsic és cara al públic, doncs hi ha d'haver-hi doncs, aquesta capacitat de comunicació, alhora també doncs, a vegades doncs, el que també doncs, és molt important i que en els darrers temps ens hi estarem trobant molt, és amb la falta de coneixement a l'hora de tornar a canvi. Una cosa que sembla bàsica, però que doncs, amb els més joves hem notat que els costa molt tornar al canvi ràpidament sense l'ajuda de cap terminal.
Potser és perquè estan més acostumats o s'han acostumat més, tenen un dispositiu mòbil al costat, tenen exacte. Qualsevol tipus d'element electrònic, no? I aleshores això es perd mateix. Aquesta fluïdesa, no?
Exacte, sí, correcte, és totalment d'acord.
Com heu viscut aquesta pandèmia també des de la Fleca a París?
Bueno, hem tingut moments durs, un canvi d'escenari total, que ens hem hagut d'anar adaptant segons anaven doncs, canviant els temps, no? I les mesures. Tota la nostra, diguéssim, tots els nostres clients del ram de la restauració, doncs clar, s'han vist plenament afectats, als quals vull enviar una abraçada, i clar, doncs, llavors amb la conseqüent doncs, disminució de producció a l'hora de fer pans i brioixeries per a tot el sector de la restauració, però ens hem hagut d'anar especialitzant, hem hagut d'obrir altres canals i mica en mica anar fent bullir l'olla i tirar endavant.
Precisament abans parlaves de l'ofici, no? Definies la teva feina, la feina de forner, la feina de pastisser com a ofici, no? I que precisament s'està perdent sovint aquesta concepció d'ofici. No sé si creus que un model de pràctiques en una empresa per a les persones que estan en recerca de feina doncs pot ser una bona manera de cultivar i d'ensenyar aquest ofici. És a dir, creus que al territori fa falta formació, en aquest cas, per oficis? També.
Sí, fa falta formació per oficis de tota mena, de tota mena. I en tot cas, quasi que jo aboliria la paraula pràctiques, perquè és que és una cosa que no m'agrada gens. Estem fent una vocació d'aprenentatge a un ofici. Últimament les pràctiques serveixen només per, almenys el que percebo molt jovent que ve a fer pràctiques, és una poca, doncs, com t'ho diria, doncs, una poca... té una connotació provisional, el terme de pràctiques, que, a la qual doncs, qui està fent o exercint pràctiques no té cap mena de compromís o no es compromet a seguir. No sé com si m'explico.
Sí, que no hi ha aquesta... També perquè potser socialment hem anat deixant de remunerar les pràctiques, no? Jo recordo anys enrere gent que es dedicava als oficis de fuster, de lampista, del que fos, o en aquest cas de forner, d'ajudant de pastisser, que rebia una remuneració inferior, no? Però hi ha certs oficis en els quals no es paga la persona que està de pràctiques, no?
No, esclar, és que aquí entraríem en un terreny una miqueta més complex i pantanós, no? Perquè, esclar, vull dir, per una banda no hi ha remuneració, per l'altra banda no pots agafar ningú de pràctiques si no té un contracte lligat a la Seguretat Social, el cost per l'empresariat és molt alt, però per estar realment ensenyant. Conec personalment doncs, tallers i obradors on si vols anar a aprendre, no a pràctiques, si vols anar a aprendre, a fer un aprenentatge o un ofici, has de pagar.
Aquest també és un altre, és a dir, tenim com un model mal entès, no?, a vegades,
exacte,
de les pràctiques,
correcte,
o de l'aprenentatge.
Totalment. Clar, és que pensem que doncs, si hi ha obradors en el meu sector, amb el pa i la pastisseria, tallers de fusters o de manyars, on poder-hi aprendre és un privilegi. És un privilegi. I moltes vegades no som conscients de que el fet d'un aprenentatge d'un ofici és, en molts casos, superior a l'hora de pagar per fer un màster en una carrera doncs, convencional.
I el que notes, sobretot amb aquesta gent jove, és aquesta falta de compromís o aquesta falta de...
No, sí, no sé si és falta de compromís o falta d'informació per part de les institucions que tracten els oficis amb certa paternalitat o condescendència, no? Vull dir, no s'ha pres mai seriosament fins a dia d'avui el tema de la regulació i de titulacions oficials pel que fa a oficis. No sé, a tall d'exemple, no sé, fixa't, fa anys ja em vaig presentar en un concurs de millor artesà de Catalunya, aquests que convoca doncs, tota l'associació de gremis, i bé, doncs, vaig presentar un treball perquè doncs, era tot amb un treball de paper, no era sobre el terreny, i en el qual doncs, el treball que vaig elaborar doncs, se'n va eliminar la meitat del treball perquè presentava pa i pastisseria. Llavors, només podia ser un ofici, no dos. És a dir, es penalitza el coneixement de l'ofici.
Clar.
vull dir que hi ha moltes contradiccions perquè no hi ha un model ben definit a tall legislatiu. O fins i tot, doncs, em volia presentar a mestre artesà forner, jo ja sóc mestre artesà pastisser, i no m'ho van deixar ser perquè ja sóc mestre artesà forner.
És a dir, que no podia ser les dues coses?
No, clar, i tot això són coses doncs, que xoquen molt quan ho traslladem al terreny doncs, universitari, no? Vull dir, hi ha coses que no tenen sentit i caldria una revisió a fons de lo que és el model d'aprenentatge i d'estudis de lo que és la formació professional i d'oficis.
Vosaltres, precisament des de Fleca Parés, heu dut a terme una contractació d'una persona derivada des d'aquesta oficina municipal del treball. No sé si us ha estat pràctic el servei que heu rebut per part d'aquesta oficina i si ho recomanaríeu o aconsellaríeu a altres empreses que fessin servir aquest servei.
Sí, totalment, la recomanaria al 100%. Com deia, doncs traslladant el terreny comercial o el terreny que conec, és com anar a buscar doncs, un producte amb una gran superfície o una botiga al detall. Des de l'oficina municipal és com anar a una botiga al detall. Vull dir, s'estableix un vincle per part, en aquest cas nostre, de l'empresari, de l'autònom que busca feina, que busca treballadors, doncs s'estableix un vincle molt personal i a la vegada doncs, això fa doncs, que doncs, la persona que hi ha a l'oficina municipal et conegui perfectament, et coneguin el caràcter i coneixent el caràcter també ella doncs, fa una tria molt acurada de les persones que et poden encaixar. Vull dir, més enllà del perfil tècnic, vull dir, com que hi ha aquest vincle, doncs les coses es faciliten un munt.
Bé, doncs, Marc, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres, per explicar-nos la teva experiència, també per fer aquesta interessant reflexió, no?, sobre les pràctiques, sobre els oficis, sobre els estudis i sobre la feina que fas com a forner i com a pastisser. Moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres, al Penedès en Xarxa.
Moltes gràcies a vosaltres.
I tornem aquí, en aquest cas, parlant amb la Mercè Mercè, perquè ens agrada també en aquest espai comentar algunes de les ofertes, no?, que hi ha ara mateix, per tal de que la gent, doncs, se les pugui anotar i, en aquest cas, presentar-se si s'escau, no?
Això mateix. Tenim tres ofertes que venen de tres empreses vilafranquines. La primera d'elles és per a una administrativa o administrativa de perfil comercial que faci tasques d'atenció al client, recepció de trucades, comercialització de productes, etc. Es requereix una formació mínima de cicle formatiu de grau mig i un domini del català i del castellà. Es requereix també una certa experiència prèvia. El contracte és un contracte temporal per una substitució de jornada completa i en horari partit. Aquesta seria la primera. La segona, parlem d'un carnisser o carnissera que tingui capacitat de manipular peces de carn per vendre, fer assessorament a clients, gestionar tot el procés de venda, en realitat, del producte. En aquest cas sí que és obligatori 2 anys d'experiència i el domini també de les llengües esmentades, català i castellà. Formació mínima en ESO. El contracte és igual que l'anterior, temporal, jornada completa i partida en quant a horaris. I per últim, cal un muntador per a fusteria d'alumini per ajudar en tasques relacionades amb la instal·lació de vidres, tendals, mosquiteres, tant en obra nova com en reparacions. La formació mínima és ESO, i és molt i molt valorable en aquest cas tenir 2 anys d'experiència prèvia. El contracte és temporal, que pot arribar a convertir-se en indefinit, en jornada completa i horari partit. Per més informació i inscripcions a cada una o una de les ofertes, doncs cal recórrer a Xaloc, com ha esmentat abans l'Anna. L'adreça és xaloc.diva.cat.
Bé, doncs moltíssimes gràcies, Mercè i Anna, per ser aquí amb nosaltres, per inaugurar plegades aquesta secció, aquesta empresa i treball, en la que hem pogut parlar, doncs, amb la vostra oficina, amb un empresari, i també recollir aquestes ofertes. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Laia.
Merci.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.